Españoles, Franco ha mort.
L'ombra de Franco.
Españoles.
40 anys després de la seva mort.
Todo es emocionante para españoles y marroquíes.
Dijo don Juan Carlos poco después de su llegada a la lluna.
Avui, al Sàhara Occidental.
En pleno desierto se
ha l'última colònia. Amb Mireia Sala.
El cortejo continúa su marcha escoltado por la Guardia Mora.
Amb Franco al llit, el règim marroquí organitza l'anomenada Marxa Verda. 300.000 civils entren a la colònia espanyola del Sàhara Occidental amb l'objectiu d'obligar Espanya a entregar-los al territori. Espanya s'acaba retirant i firma els acords de Madrid, que deixen l'administració de les dues terceres parts del Sàhara, les que són més productives, al Marroc i la resta a Mauritània.
Nos encontramos ante la sede del cuartel general del Sàhara. Dentro de unos momentos vamos a asistir aquí a un acto histórico. La bandera espanyola va a ser arriada por última vez.
És un extret de la retransmissió que va fer Televisió Espanyola de la retirada del Sàhara Occidental, igual com va retransmetre la Marxa Verda, que va entrar en el territori de la colònia el 6 de novembre. Durant els mesos previs, Espanya va haver de fer front a diversos atacs marroquins. Daniel Montesinos Quijada era voluntari de l'exèrcit espanyol i estava destacat al Alcalá de Henares, però el van traslladar al Sàhara Occidental en el desplegament per respondre a la pressió del Marroc.
Normalment al Sàhara n'hi havia 10.000 o 15.000 homes, i va haver un moment, al 74, que van mobilitzar més tropes com una eina més de persuasió, perquè bueno, Alarí Hassan demanava molt sovint públicament al territori del Sàhara, no? I, bueno, i estava fent moviments de tropa a la frontera.
La tensió que es vivia la va experimentar Mah Yahdig, un dels saharauis que van haver de fugir de la seva terra. Yahdig és ara delegat adjunt del Front Polisario a Catalunya.
La família vivia en el Ayun. Jo iba a un col·legi espanyol y empezaron a poner los marroquíes, pusieron una bomba en el colegio, entonces ya la gente se acojonó un poco, ¿no? Y a partir de ahí ya cerraron el colegio. Esto debió ser finales de septiembre, octubre del 75. Acabamos de empezar el curso.
Espanya havia promès un referèndum d'autodeterminació als saharauis i això va incomodar el rei del Marroc. Josep Maria Soler i Sabater és historiador.
La Marxa Verda es produeix en un context amb el qual la resolució de les Nacions Unides havia dit que el Sàhara hi havia d'aplicar el dret d'autodeterminació. El Marroc té molta por d'aquesta situació que es pogués realment votar i aleshores 300.000 colons que de diversos llocs del Marroc van ocupar aquestes terres.
Hassan II, rei del Marroc.
Estimat poble, demà, si Déu vol, travessaràs les fronteres. Demà, si Déu vol, sortirà la marxa i besareu el terra de la vostra estimada pàtria.
La Fàtima, que és marroquina, era una nena quan es va fer la Marxa Verda, però recorda com tots els seus veïns hi van participar.
Se han vaciado las ciudades. Ha sido un llamamiento que ha respondido todo el mundo. Porque ellos saben que el Sáhara es nuestra, que allí està la colonització i que tiene que marxar-se.
Gent camperola, primitiva, que tenien l'esperança que una terra promesa, que tindrien molts camps, amb els quals aquests camps podrien taxir la propietat de la terra amb una capacitat econòmica que no tenien al Marroc profund. I, a més, molts d'aquests camperols doncs, també tenien la sensació de que podrien anar amb les poques ciutats que hi ha, amb el qual podrien ocupar aquests edificis que realment després els van ocupar.
La Marxa Verda va entrar dins de la colònia i l'exèrcit espanyol no va disparar ni un tret, malgrat que bona part dels militars destacats al Sàhara no volien deixar el territori en mans del Marroc.
Però ara el vull dir tranquil·lament, abans no, que el meu capità era partidari de l'expulsar. O sigui, el dia que si s'havia d'abandonar, Espanya havia de deixar el Sàhara, que havia de ser per al Sàhara, no pas per al Marroc. I tenia una bandera del Front Polisario penjada al seu despatx. Sí que n'havia una certa simpatia, si no tots, però sí d'un ampli sector de l'oficialitat de l'exèrcit espanyol.
Al Sàhara Occidental hi havia el jaciment de fosfats més gran del món, unes costes riques en pesca i també jaciments de petroli. L'operació marroquina, per apoderar-se del territori, va tenir el beneplàcit dels Estats Units, segons el Front Polisario.
La idea fue de Henry Kissinger, el secretari d'Estat entonces americano. Él le planteó a Hassan II, esto ha salido después en documentos secretos y tal, en Wikileaks y todo esto. Le dijo, los españoles no van a atacar a la población civil, así que haz tú esto, una marcha civil y tal, tómate el territorio, ells no van a hacer nada. I efectivament, le funcionó.
Hi ha les negociacions i tot s'acorda i realment és una venda del país d'una forma absoluta per part dels últims governs, l'últim govern del general Franco. És una autèntica aprofitar-se d'aquell moment de confusió i de buit de poder degut a la malaltia, degut a l'agonia final d'un règim polític dictatorial que no troba sortida.
Els saharauis se senten traïts i 40 anys després continuen esperant una solució. Molts viuen de l'ajuda internacional als camps de refugiats del Tindouf, enmig del desert algerià.
El 26 de febrer, los saharauis eran españoles de pleno derecho, con DNI, pasaporte, como cualquiera, como uno de Zamora. Y a partir de esa fecha ya no eran nadie, ni españoles, ni marroquíes, ni mauritanos, ni saharauis. No eran absolutamente nadie.
L'ombra de Franco, 40 anys després de la seva mort. Aquesta setmana, a Catalunya Informació i el Catalunya Vespre.